penya deportiva i ja està, però quines ganes de derbi que hi ha.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Aquest matí ens hem llevat amb una xifra sorprenent, la veritat. Molt bon ritme. En menys de 24 hores, 570 entrades comprades pel sector visitant de l'Olímpic la setmana que ve, malgrat ser Setmana Santa, amb l'equip havent signat una segona volta força més discreta de l'esperat i amb la possibilitat que el Terrassa, fins i tot, pugui passar al Sabadell, depenent de com vagi aquest cap de setmana i el mateix derbi. Toca centrar-nos en la penya deportiva Santa Eulària primer, que és un equip que ja ha demostrat el mateix Sant Andreu fa res, 3 dies, del que és capaç i que s'estarà jugant al descens aquí a Sabadell. Però quina patxoca farà la grada visitant de l'Olímpic d'aquí a 10 dies? Les entrades estan volant i era un secret a veus que s'esgotarien. I per què no l'ampliaran? Que si no la xifra segurament aniria més. Queda clar que el derbi Terrassa-Sabadell serà el desplaçament més massiu d'aquesta temporada, superant fins i tot els 1.200 del Narcís Sala de la primera volta. I ara ja depèn del camp que sigui una festa completa o no. De moment, insisteixo, penya deportiva i prou. Ja arribarà la setmana del derbi. I a més, per aquest diumenge també hi ha iniciatives de preus populars i en forma d'homenatge al Sabadell campió de la Copa Federació l'any 2000.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Al control de so, el Marc Cortina, amb ell comencem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Anirem per feina, comencem amb la Champions masculina. El Barcelona disputa a partir de les 9 l'anada dels quarts de final. Ho fa al camp del Borussia Dortmund. A la mateixa hora, al Parc dels Prínceps, Paris Saint-Germain, Aston Villa, o el que és el mateix Luis Enrique contra Emery. Ahir el Real Madrid va naufragar de valent a Londres, a l'Emirates, 3-0 de l'Arsenal, amb doblet de faltes directes de Declan Rice. Suposo que aquestes alçades les haureu vist segur ja, però si no ho heu fet, busqueu-les, perquè són dues obres d'art. A més, l'Inter va guanyar 1-2 al Bayern a Munic. I a la Nations League femenina, golejada per 7-1 de la selecció espanyola contra Portugal ahir a Balaïdos. Aquí a l'Hotel Suís.
Què es comenta a la recepció?
Tindrem la roda de premsa en directe de Rubén Martínez. Recordarem aquella Copa Federació de fa un quart de segle, també les opcions d'ascendir del Sabadell femení, la presentació del torneig ITF del Cercle, rugbi i alguna altra cosa més.
Han parlat en les últimes hores...
D'entrada, Mikel Arteta, l'entrenador de l'Arsenal.
Mira si es difícil, llevamos sin hacer un gol de falta directa desde septiembre de 2021. Y llevamos hablándolo meses. ¿Y cuándo llegará? Pues llegan hoy, llegan de un jugador que no ha hecho nunca un gol de falta y llegan dos en la misma noche. Esta es la belleza de este deporte.
Y atención, Gavi, jugador del Barça abans de visitar el Dortmund.
Mucha gente se cree que no sé jugar a fútbol. No tengo ni puta idea. Pero es verdad. Pero bueno, es entendible. Al final es fútbol, ¿no? Cada uno piensa lo que quiere y está bien.
La notícia curiosa.
La febre dels cromos arriba a la segona federació. El Cacereño, un repe als play-off. El degà del futbol extremeny llença una col·lecció just abans de lluitar per l'ascens. Ara mateix, per cert, seria un possible rival del Sabadell als play-off. Llegim tota aquesta notícia que ja hem explicat al diari Marca.
De quin partit no estarem pendents?
Doncs no són tres. Barracuda, Gbloe, Sudelax, Algomido Entente o el Tambo Unisports de Sokode. A 2 de 6, els tres, la Lliga de Togo.
I a les xarxes socials.
Mira que ens agrada fer-nos un embolic, esquins de llengua, amb els noms estranys del partit. A les xarxes socials, el recanvi d'ex-arlequinats a la vista a Can Perico, segons apunta la grada. L'exdirector esportiu del Sabadell, Jaume Milà, hauria estat destituït com a responsable del futbol base de l'Espanyol i el seu substitut podria ser un altre ex de l'Obrador, vinculat en el seu dia al Campus García Junyent també. Les últimes temporades, representant de jugadors com Marro o Bladis, i en l'actualitat treballant a la Federació Catalana, el resident a Sabadell, Gerard Roca.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant un bon grapat d'ex-arlequinats, Gaia Solín, Àlex Gualda, l'ara jugador del Córdoba segona A, Àlex Sala, pretès, deien també, per l'Espanyol, i Antonio Sánchez.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, 8 minuts i mig per sobre de la una. Avui el programa l'encetem marxant a l'exterior, anant cap a la nova Creu Alta, dia de tornada a la feina del Sabadell, dia intens, amb entrades venudes, veurem si actualització o no pel derbi a l'Olímpic, amb iniciatives pel partit d'aquesta setmana contra la Penya Deportiva, amb homenatge a la vista també per la plantilla que va guanyar la Copa Federació ara fa 25 anys, i a tot això també amb roda de premsa en directe de Rubén Martínez, cinema en hora, d'aquí a 6 minutets, tot i que crec que no anirem en hora. Li pregunto al Sergi Garcés, nova Creu Alta. Sergi, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Ha aterrat per aquí l'expedició o no? Perquè l'entrenament era al Josep Molins, no? Sant Oleguer.
Mira, primer cotxe que apareix i va conduir per un tal Rubén Martínez, que és avui protagonista en sala de premsa. Per tant, ara mateix comença a caure per aquí l'expedició arlequinada, que com dius avui s'ha entrenat a Sant Oleguer. Ens han dit que han anat un pèl tard i veient a l'hora que estan arribant aquí a l'estadi, ja saps, els que tenen i són més fidels, segur que recorden alguns dimecres quan els diem aquí ja no queda ni el que tanca la porta, avui per contra, tot just comencen a arribar per aquí.
Doncs haurà tocat, m'imagino, sessió de vídeo. Potser això ha endarrerit una mica l'inici de la sessió, però vaja, en tot cas, si vol, pot ser puntual Rubén Martínez, perquè la roda de premsa estava prevista a un quart de dues, per tant, d'aquí a cinc minutets parlarà el maonès. La setmana va de diumenge a diumenge, Sergi. Aquest cop no és com, per exemple, la setmana de l'Illicitano, que jugava en dissabte, per tant, normalitat absoluta en quant als dies d'entrenament. Ahir descans, avui tornada a la feina, pensant ja en la Penya Deportiva.
Sí, sí, setmana del que podríem dir de rutina, no? Com dius, entrenament avui per començar la setmana de ple rendiment i pensant ja ara sí en aquesta cita de diumenge al migdia davant la Penya Deportiva. Per tant, avui ha tocat sessió, teòricament, no només de vídeo i d'anàlisi, sinó fins i tot un pèl més llarga en quant al temps, i això pot fer que tot plegat s'hagi endarrerit uns minutets i que anem, doncs això, un pèl més ajustats que en altres ocasions pel que fa a la roda de premsa. De tota manera, insisteixo, el primer i d'ara únic cotxe amb jugadors arlequinats que ha aterrat per aquí per la nova Creu Alta, amb Rubén Martínez al capdavant, Sergio Cortés, Kaiser i Urri, són els quatre que han baixat d'aquest primer vehicle.
Doncs us ha exposat a una multa, depenent de lo ràpid que hagi anat, o és que han filat el primer cap aquí?
Podria ser, no li preguntarem en tot cas, però bé, ja ve aquí un del grup de veterans, no, no dir-ho així,
és com a mínim
en quant a edat i en quant a experiència, un grupet de quatre, un quartet de veterans que ja estan per aquí i que són, insisteixo, els primers. Ara faltarà veure si Rubén passa per dutxa o directament el veiem en sala de premsa. Sala de premsa. Hosti, això ens ho ha de fer, una imitació molt bona, d'un grill.
Com? Rubén Martínez?
Rubén Martínez, sí. Ens ha sorprès ara aquestes capacitats extrafutbolístiques del maonès.
Aquesta és pel cest personal, de l'Hortín i del Sergi Parc, que una nova pregunta d'aquesta temporada. Alguna habilitat sorprenent que tinguis?
Potser no és la més sorprenent que té, Potser aquesta és rutinària. Però bé, déu-n'hi-do. Mira, comencen a venir ara així més cotxes del Centre Esport Sabadell.
Va, anem per ordre cronològic, Sergi. Comencem per la Penya Deportiva. El Sabadell repeteix alguna iniciativa que ja havíem esmentat setmanes enrere. Una entrada gratuïta per cada soci, per tant, cada abonat pot treure una més de franc. I pels residents a Sabadell o a la comarca, els sabadellencs i vallesans tindran entrades per 5 euros pel partit de diumenge.
Sí, home, es tracta de fer caliu aquests últims partits. A tots els partits haurien de ser importants, però és evident que quan comences a jugar-te les garrofes de veritat és quan has de donar tot i més. Per tant, tornen aquestes iniciatives, així sobre el paper sense que se m'enfadi ningú, el rival és poc motivador, tot i que recordem que en el seu cas els eivissencs estan jugant el descens, fins i tot, i esperem que no es doni, òbviament, Adri, guanyant podrien ser equip de tercera federació, i matemàticament tot el que no sigui guanyar, i per tant, per exemple, en cas que el Sabadell sumi els 3 punts, no sé si és karma, si és allò... conspiració galàctica o no, però que sigui el Sabadell el que acabi d'enviar a la penya deportiva a tercera federació, tu diràs si et serveix per compensar una mica tot el que es va viure en el partit de la primera volta davant el conjunt eivissenc, precisament.
Tu vas ser-hi per això. Jo vaig tenir la sensació que bona part del ball de bastons que va haver-hi, al marge de tot el que va implicar Lucas Viale i allò que va explicar l'entrenador, etc., que anava molt centrat en la figura del tècnic de la penya deportiva. I clar, amb el relleu a la banqueta, jo no sé si el suflé haurà baixat una miqueta, però com a mínim sí que aquest punt de ganes extra, tu que vas ser allà, estava focalitzat en el cos tècnic o anava més enllà?
Home, mira, jo d'actors principals en trobaríem un parell com a mínim de molt visibles. Segurament en va haver-hi més que van passar més desapercebuts, però per un costat és evident, i a més en roda de premsa després davant dels mitjans es va desfogar allò que es diu a gust, el ja exentrenador de la penya deportiva. I l'altre era el delegat de camp, clar. Ja saps que no tots els equips tenen delegat de camp i delegat d'equip. No sé si és el cas, ho desconec absolutament, de la penya deportiva. Però tampoc no tenim segur que veiem aquest bon home per aquí a l'estadi de la Nova Creu Alta. La resta, al final, jo crec que més per contagi de l'ambient que es va viure que no pas per una voluntat real de ser partícips de la festa que es va viure, festa en un sentit evidentment del tot fictícia, que es va viure a les instal·lacions esportives de Santa Eulària. Però és evident que han passat molts partits, és evident, com deies, que tot anava també molt focalitzat. De fet, s'arrossegava des d'una temporada abans, quan Lucas Viale llavors era el responsable de la direcció esportiva del Badalona Futur. Alguns tenien comptes pendents allò ben marcats en el calendari. Veurem si amb tot això que ha passat en els últims mesos o en les últimes setmanes relacionades amb el conjunt eivissenc ha servit també per baixar, com dius, el suflé, per baixar una miqueta el punt de tensió que es pugui viure o no diumenge davant el conjunt de la penya.
Serà el cinquè partit de Raúl Garrido, la banqueta del conjunt de Santa Eulària des Riu. Alberto Gallego és el tècnic destituït el dia 11 de març. Per tant, si toca viure un descens la penya a la Nova Creu Alta, no serà amb ella la banqueta. He dit això d'ordre cronològic perquè, òbviament, aquesta iniciativa d'entrades a preus populars pel partit d'aquesta setmana és la més imminent, però segurament la més sucosa és la de més de mig miler d'arlequinats en les primeres hores de venda online d'entrades pel derbi que ja han comprat la seva localitat. Estem parlant d'un topall de 1.300 seguidors arlequinats a l'Olímpic la setmana que ve. A primera hora del matí ja eren 570 les entrades comprades. Per tant, jo no sé si dir que entre avui i demà, a més, a diferència del Dia de l'Europa, que eren presencials a les oficines, aquestes es compren via online. Per tant, el degoteig pot ser constant. No cal que estigui oberta l'oficina.
Sí, sí.
No és molt agosarat, Sergi, pensar que és una cosa imminent.
Sí, també és cert, i això els que en saben una mica et diuen que ja funciona així, que la primera tongada sempre és molt, molt intensa perquè són els que realment ho tenen claríssim, no volen córrer riscos, no volen quedar-se sense entrada i per tant són els més ràpids i que després el degoteig a mesura que van passant els dies és continu però no tan intens. Per tant, caldrà veure quina és la reacció aquesta vegada. Sí que és cert que ara de fa una estona, fa uns minutets demanaven actualització d'aquesta xifra. Ens deien que aquesta informació els hi arriba des del propi Terrassa i que, per tant, a hores d'ara, en aquest punt horari d'encara no dos minuts per sobre d'un quart de dues, hem de donar la mateixa xifra encara. Aquests 570 dels quants informava Ràdio Sabadell a primera hora del matí, que jo intueixo, Adri, encara que el ritme hagi baixat una mica, que segur que ja som més de 570. Segur que estic convençut que estem per sobre dels 600 entrades venudes. Però insisteixo, de manera oficial, que és amb el qual, amb el que ens hem de moure, bàsicament, la xifra que té de donar, o que he de donar des d'aquí, continua sent la de les 570 entrades venudes, que ja és una, per mi, una molt bona sensació, un molt bon símptoma del que pot ser, pensant que queden, què, 12 dies ben bons encara per arribar al dia del partit, i per tant es nota que la gent, insistim, té ganes de derbi, i aquestes 1.300, si no em dius el contrari, entrades de les quals disposarà el Sabadell, m'atreveixo, i potser sóc un pèl agosarat o no, que s'esgotaran segur. Més tard o més d'hora, però s'esgotaran.
Sí, serà el desplaçament més massiu de la temporada, perquè fins ara eren els 1.200 del Narcís Sala, i jo m'atreveixo a dir que perquè no s'ampliarà sobre el paper, en un primer moment així es va comunicar, la xifra total per part del Terrassa, perquè si l'amplien potser serien més encara. O sigui que estem parlant d'un desplaçament fins i tot, com dèiem en començar, exposant-te que el Terrassa et pugui passar aquell dia o que arribis per darrere del Terrassa, depenent del que passi aquesta setmana, i en ple diumenge de resurrecció de Setmana Santa. O sigui que amb festiu l'endemà és una xifra... Feia el càlcul ràpid. Van obrir-se a la venda ahir les entrades. Estem parlant d'unes 30-40 entrades hora de mitjana, tenint en compte, clar, tota la matinada sencera. O sigui que al final hi ha hagut ritme que segur que en algunes hores, no sé, 100, 200 entrades segur que han caigut ràpid en una horeta. Sergi, anem en hora o tenim 5 minuts?
Doncs mira, m'atreviria a dir-te que tenim 5 minuts, però deixa'm que ho pregunti, perquè tot sigui que digui això, i és aquell moment en el qual surt Agustí Bernat, el cap de premsa del Sabadell, per dir-nos vinga tots nanos cap a baix. És dins del vestidor. Això habitualment sol ser símptoma d'anar allò que es diu a apretar una miqueta, a pressionar, perquè ningú no s'adormi allò sota l'aigua, saps? Mira, ara el veig aparèixer per aquí... Vaig a veure si sortim amb alguna informació que ens ajudi a saber si disposem d'aquests 5 minuts o no. Dóna'm uns segons a mi.
Perfecte, doncs simplement perquè recordem que en la prèvia del partit d'aquest diumenge a la Nova Creu Alta contra la Penya Deportiva, el Sabadell retrà homenatge a la plantilla que fa 25 anys va aixecar la Copa Federació. El Martínez Valero d'ells, els integrants d'aquell Sabadell campió, sortiran a saludar l'afició just abans de l'enfrontament. I el dubte és si ara escoltem part del reportatge que van fer en el seu dia recordant aquella Copa Federació, o si ho fem després de Rubén Martínez. No sé si el Sergi ha tingut ja temps de poder fer la gestió.
Sí, ja hem tingut temps.
És més,
gairebé ens ho ha cantat ell directament al micròfon. Si et vols enrefiar, i això ja ho deixo a les teves mans, d'Agustí Bernat i del propi Rubén Martínez, en menys de 2 minuts estem a la sala de premsa.
Doncs mira, de moment, si vols...
Pressió, Ara la cara d'Agustí Bernat que ho ha sentit ha estat de... Uf, pressió per mi.
Mentrestant, repasso la llista de gent que ha confirmat la seva presència, entre d'altres, perquè n'hi ha més, com el Jon Beturriols, com l'expresident Miquel Arroyos, etc. Jugadors que viuen fora, com els bascos, Gary Coits, Basauri, Gaizka Saiz, Zaro, Xavier Alberdi, fins i tot Antonio Carnero, que és de Navàs, però que el tenim vivint a Madrid des de fa la tira d'anys, els Capis, Titi Bretones, Genís García Junyent, Carles Gago, Jordi Capilla, Jordi Dot, Marc Callicó, per tant, déu-n'hi-do, Sergi, la representació d'aquella plantilla que podrà, no sé si dir bany de masses, però com a mínim podrà saludar des de la gespa i tornar a trepitjar la Nova Creu Alta tants anys després.
Sí, home, i a més és un... Primer, que com hem dit a les últimes hores, des de que es va confirmar aquesta circumstància, que és un molt bon detall per recordar, malauradament, un dels pocs títols que té el Centre d'Esports Sabadell en la seva història. Ens agradaria que això fos gairebé un mes anecdòtic, però no, aquella Copa Federació va ser molt i molt celebrada en el seu moment, i amb una plantilla de molt bon record, com dius, allò que es deia la plantilla, o una de les plantilles dels bascos, que es va conèixer en el seu moment, i que hi hagi aquesta resposta ja dona un bon símptoma també, perquè estic convençut, i alguna experiència en això tenim alguns, no és fàcil. No és fàcil mobilitzar els que no viuen aquí a prop, mobilitzar jugadors que estan, doncs, amb un punt ja, vulguis o no, pel temps, desvinculats també del dia a dia del club, i això serà un molt bon moment. Estem ja a la sala de premsa de Miguel Quereda, per tant, ha complert tant Rubén Martínez com Agustí Bernat la promesa dels 2 minuts, i ja tenim el protagonista assegut a la taula.
Doncs escoltem la roda de premsa del maonès, Rubén Martínez, parlant en la prèvia del Sabadell Penya Deportiva.
Hola Rubén, bona tarda, com estàs? Vull preguntar-te, sobretot, sempre després d'un resultat, ja sigui bo o com aquesta vegada no tan bo, saber una miqueta com ha reaccionat l'equip en aquest sentit. Després de 4 victòries, quan ve una frenada com la de diumenge, suposo que l'única idea és refer-se ràpid i tornar a reaccionar ràpid.
Sí, estamos en un momento en el que somos muy exigentes. Sabemos que quedan 4 partidos, pero bueno, con la mente puesta en el del domingo, porque es el que es el próximo y el que al que le damos la máxima importancia.
Va ser una derrota per això diferent, Rubén, perquè els resultats han permès que continueu en aquesta zona de play-off i que continueu viu per aquest objectiu, i no sé si s'ha paït, com deia, de forma diferent. Potser una derrota com aquesta fa un mes i mig no es paia igual al vestidor.
Bueno, cuando pierdes nunca puedes estar contento. Sí que hay cosas que podemos sacar que hicimos bien. Pero bueno, creo que puede ser incluso algo bueno para lo que nos viene y para este final de liga, pues ver en dónde nos equivocamos el otro día para que esos errores no se repitan y de ahí podamos aprender para darle la máxima importancia a todo lo que viene próximamente.
Algú pensarà que és simplement un canvi de paraula, ho dic perquè últimament hem allò desterrat la paraula objectiu i ara sentim molt sovint que parleu de repte, que la plantilla parla de retos i no tanto de objetivo. No sé si la finalitat continua sent la mateixa i si això forma part també d'aquest canvi mental que ha patit l'equip més enllà de quins siguin els resultats.
Bueno, la última vez que hablé aquí creo que lo dije, que estaba siendo una de las temporadas más duras. Creo que con trabajo hemos conseguido pues revertir esa situación, pero no se nos puede olvidar de dónde venimos y lo que nos queda. Entonces, pues bueno, hay que darle la máxima importancia al partido del domingo, porque son 3 puntos muy importantes para nosotros, frente a un rival que también viene necesitado de puntos, luchando por un objetivo totalmente diferente, pero igual de importante, y seguro que no nos lo va a poner nada fácil. Creo que venimos en una buena dinámica, creo que estamos con la confianza alta y eso no nos viene muy bien, pero por supuesto no se puede convertir en relajación y estoy convencido de que no lo será.
Cogiendo el hilo que decías ahora, Rubén, no os podéis relajar, més que res perquè veient el que queda, el que juga la penya deportiva també, són 3 punts més, però el marge cada cop és menor, no?
Sí, por supuesto, está claro que va a estar igualado hasta el final. O sea, yo no miro más allá del domingo, pero sé y soy consciente de que si pensamos que el domingo se va a decidir todo, no. Ni ganando, ni empatando, ni perdiendo. O sea, se va a decidir todo en la última jornada, siempre y cuando hagamos las cosas bien. Eso lo tenemos claro. Entonces le damos máxima importancia al domingo, porque ahora, pues evidentemente, tienes menos margen de error. Por todo ese déficit que hicimos esas jornadas, pero creo que llegamos en un buen momento y lo más importante en estos casos es llegar en un buen momento a final de temporada y lo estamos haciendo.
M'imagino que això també ho dius des del punt d'experiència d'algú que sap el que és pujar de categoria, que has viscut afortunadament, com a mínim que tinguem així molt controlat a curt termini 2 ascensos i que aquest punt d'experiència et fa confirmar o afirmar amb aquesta seguretat de dir és important arribar al final bé perquè és quan realment necessitarem la millor versió de tots.
Sí, creo que es primordial que estemos todos enchufados, que estemos conectados y bueno, sobre todo para un playoff pues aún queda mucho. Primero hay que ganárselo en la liga, que nos quedan esos 4 partidos y luego ya veremos en un playoff, pero bueno, en un playoff pues he tenido la suerte de jugar varios y sí que recuerdo el primero donde no ascendí de segunda B de la antigua segunda B a segunda división, que me sirvió para aprender mucho de cómo funcionaban las eliminatorias, que antiguamente eran a 3 eliminatorias de ida y vuelta, y recuerdo que en la segunda me quedé en el camino y bueno, fue un aprendizaje bueno.
Per l'aspecte més personal, com et veus, no sé si coincideixes que estem veient una molt bona versió de tu en els últims partits.
Sí, no negaré que creo que da un salto, creo que aún tengo mucho margen de, de mejora, soy muy exigente, lo he dicho siempre y bueno, vine aquí con la cabeza, la tengo muy clara en el objetivo que me marqué y al final ese es el motor mío de energía. Me encuentro bien físicamente y creo que es muy importante hacer un buen último mes para que nos ganemos el premio de poder soñar a otras cosas mayores, pero bueno, individualmente y colectivamente contento de cómo están saliendo las cosas últimamente.
Sí, jo una més et preguntaria, en circumstàncies normals, ara tocaria fer una pregunta de té molt a veure aquest partit amb el de la primera volta, com recordes aquell partit? És evident que l'escenari és completament diferent, els moments són completament diferents, però sí que em vull traslladar aquell partit. L'altre dia li preguntava a algun company si en el vestidor hi ha una mica de recel o de record de tot el que es va viure aquell dia, del que no es va saber fer, del que no va sortir bé i també fins i tot dels incidents finals. Això ha quedat? Es recorda d'alguna manera o és qüestió de no pensar-hi gaire?
Bueno, creo que no va ser un partido parecido porque al final los contextos son diferentes. Aquello era un campo de artificial, esto es de natural, mucho más grande. Yo estoy centrado en mi equipo, en que nosotros estemos bien, que tengamos una buena versión y yo, pues bueno, lo que pasó allí se queda y yo estoy centrado en que salgamos bien, salgamos como hemos salido los dos últimos partidos aquí en nuestra casa y podamos hacer un buen partido. Creo que pensar más allá de otras cosas o acordarse de otras cosas, pues en mi cabeza no está.
Serà la setmana que ve, Rubén, però t'he de preguntar per la mobilització de l'afició pel derbi de la setmana que ve contra el Terrassa, si no m'equivoco, ja són unes 600 entrades que s'han venut i segurament serà el desplaçament més important de la temporada. No sé què penseu i si penseu o esteu centrats només en el partit d'aquest diumenge.
Evidentemente la cabeza está puesta en el partido del domingo porque son tres puntos muy muy importantes. A tu pregunta te respondería que no me sorprende y no me sorprende como algo muy positivo porque creo que la afición ha respondido durante todo el año, ha movido una burrada de cifras que en esta categoría hay gente que incluso de local no pone, entonces pues bueno, muy agradecidos. Ojalá que con el resultado del domingo, si conseguimos la victoria, pues aún enganchemos a más, pero estamos muy muy agradecidos porque bueno, se han volcado con nosotros durante todo el año, o sea, en San Andreu el otro día, en Olot, al final son desplazamientos que no corresponden a esta categoría y hay que dar las gracias.
Doncs ja està, fins aquí amb aquesta darrera pregunta sobre ja no tant el partit d'aquest cap de setmana com el partit de la setmana que ve, aquest derbi contra el Terrassa, del qual fèiem comentari també ara fa una estona, Adri, al voltant precisament d'això, de la xifra d'entrades i d'aquesta barbaritat d'entrades ja confirmades d'aficionats arlequinats que no es volen perdre la visita a l'Olímpic. Alguns d'ells segur que repetiran després d'haver-hi anat al partit de Copa Catalunya i aquella victòria llavors amb l'equip que aquell dia va estar dirigit pel Conrad García des de la banqueta. Esperem que si el resultat s'ha de repetir, home, doncs estaria molt i molt bé, fins i tot per celebrar tres punts més, per haver guanyat el derbi i per la satisfacció de tots els que vagin a l'Olímpic i de tots els que ho hagin de seguir a través de Ràdio Sabadell.
Fins i tot per endur-se la baraix, perquè l'empat de la primera volta ho deixa tot obert. Tu vols fer alguna porra? Creus que s'esgotaran demà passat?
No, jo el dia no. El dia, bueno, si vols, fem la porra. Jo crec que s'esgotarà a final de setmana en el millor dels casos. No sóc tan optimista com vosaltres. Per final de setmana em refereixo a cap de setmana, eh?
Sí,
si
sí,
no,
sí.
Clar, algú dirà, home, t'estem parlant de divendres, que és demà passat. No, cap de setmana. Però el que sí que estic convençut, a risc d'equivocar-me, és que s'esgotaran segur aquestes 1.300 entrades de les quals disposa, com deies tu, d'entrada, sense possibilitat d'ampliació, al Centre d'Esports Sabadell pel partit de la setmana que ve.
Doncs estarem ben atents. Sergi, dos minuts per sobre de dos quarts de dues. Alguna coseta més o anem amb el reportatge de la Copa Federació?
Anem a recordar bons moments, que això també és un fet motivador de cara al que ens ve per endavant en aquest tram final de temporada.
Gràcies, Sergi. Fins ara.
Fins ara.
Recordem, ho dèiem abans, en la prèvia del partit d'aquest diumenge a les 12 a la Nova Creu Alta, homenatge al Sabadell campió de la Copa Federació de l'any 2000. Dèiem que han confirmat ja la seva presència jugadors com Basauri, Saizar, Alberdi, Titi, Genís, Gago, Antonio Carnero, Capilla, Dot o Callicó. Amb alguns d'ells vam parlar ara fa just 5 anys, en plena pandèmia, en la prèvia del play-off de Marbella, quan es complien 20 anys del títol. Un reportatge extens que podeu trobar a radiosabadell.fm. Si aneu allà als esports, hi ha una notícia d'ahir a la tarda on està el reportatge íntegre. Avui n'hem extret res, un petit tastet, 5 minutets, amb les veus de gent com l'entrenador Pere Valentí Mora, el periodista Toni Padilla, Egoitz Zautua, l'autor del gol allà a Elx, Mikel Loinaz, Alberto Díaz de Olarte o alguns dels futbolistes que ja hem esmentat.
Sí, doncs amb un equip mig arregladet, però sí que el Martínez Valero van sortir amb tota l'artilleria, recordo.
Jordi Dot amb el tabic nasal trencat, una de les imatges més icòniques.
El nas molt trenca l'Antonio Cañadas.
Jordi Dot, defensa arlequinat.
Que després va fitxar amb nosaltres i vam ser companys.
Recordo que va ser molt caòtic tots plegats aquella pròrroga amb incidents, amb baralles, amb en Jordi Dot sagnant.
Va per parts i això va per les guanyes o perds, però amb l'Antonio hem fet molt amics. I, de fet, m'ho va comentar ell.
Sí, el van expulsar, em sembla, el Jordi Dot, a les acaballes del partit. Sí, sí, no hem quedat amb un jugador menys, però diria que va ser molt poqueta estona.
Es va viure amb molta tensió la pròrroga, sobretot a peu de gespa. Si recordo llàgrimes i tensió del Cisco Tortosa, el treballador del club que malauradament ens va deixar, va esclatar a plorar amb el gol de Mikel Loinaz.
Fue una jugada por la derecha, el agua pasa delante de la portería y yo llego al segundo palo y prácticamente la empujo, sí, el segundo palo con la zurda, sí.
Era una copa federació perquè en aquell moment ens sentíem com si fos una centra primera divisió i sobretot que l'afició de l'Elx va ficar moltíssima pressió.
Un punto de sufrimiento, eso, sí, sí, así fue. Y al final nos llevamos el gato al agua y es que fue una alegría.
El penal fallat per Solaun en l'últim minut de la pròrroga.
Y nosotros lo pasamos bastante mal, pues lógicamente tuvieron el penalti y lo fallaron Solaun en este caso, que en su día fue compañero mío en el Eibar.
Tiro yo Solaun.
Garicoitz Basauri, porter del Sabadell.
Yo, que hoy en día es amigo mío, que luego coincidió conmigo en el Rivas y luego lo recordábamos mucho. Lo tiró por encima del arquero. Fue bonito. Más de una vez ha salido a colación el famoso penalti.
Quan ells fallen el penal a la pròrroga, diferents aficionats des de la zona de tribuna baixa llencen objectes a la tribuna del Sabadell i també me'ls llencen a mi perquè m'escolten fer la narració en català i veuen que soc de Sabadell, m'han començat a llençar objectes. I quan fallen el penal, jo admeto que em vaig tirar, els vaig fer un tipus de gest, com dient, em perdó per l'expressió, però podeu fotre. I un aficionat va intentar saltar a pagar-me. Llavors un policia nacional va veure que si intentava saltar algú, va detenir, i l'aficionat de l'Elx anava dient, no, és que este és un provocador, i jo vaig fer encara de bon minyó.
Sí que és veritat, doncs, que nosaltres també vam tenir un pèl de sort. Va ser l'última jugada del partit, amb un penal que va fallar, diria que sola un, que va enviar la pilota, diria, a la tercera graderia.
Per guanyar les competicions han de passar coses a l'últim minut, han de passar coses... Ningú es passeja, i nosaltres no ens vam passejar, però vam fer una gran copa i una gran victòria.
Va ser llançar el penal, llançar-lo fora, i l'àrbit, res, al cap de res, va xular al final del partit.
La Copa Federació, un caramel per una afició afamada.
Fue bonito, la verdad, porque al principio, pues lo que dices tú, no vas pasando eliminatorias, no le vas dando la importancia que tiene, pues quieras o no, era un equipo de superior categoría y tenía bastante mérito lo que hicimos.
Siempre que se gana un título viene bien, ¿no? Y para nosotros fue muy importante y muy emocionante.
Era una aportació econòmica en aquells moments, doncs la situació era bastant complicada econòmicament i bé, era un passic important i si la guanyaves, doncs tota aquesta ajuda econòmica que va comportar l'entitat, doncs ben bona va ser. Més que el títol, te'n recordes dels moments, de tots els moments que van passar
com un grup en el col·lectiu muy...
Alberto Díaz de Olarte, defensa.
Muy majo, nos acogieron muy bien, la verdad. Pues hemos tenido, aparte de trato de compañeros, algunos hemos dejado pues, incluso amistad.
Com una festa, com un premi, és un dels més títols que ha guanyat el centre d'esports i també una satisfacció, doncs, poder haver sigut partícip d'aquest títol.
Poder guanyar amb un equip que estava pel damunt del Sabadell en aquell moment va ser molt alegria i van rebre molt bé, vam anar a l'Ajuntament, a la plaça, me'n recordo que estava plena de gent. A Sabadell li falten coses d'aquestes per connectar, per despertar la seva afició, per tornar a estar amb el seu equip i va anar molt bé.
Va ser un punt important dins del club. Estàvem a segona B, feia temps que lluitàvem per baixar, encara no havia fet el play-off de descens, vull dir,
va ser un entremig que me'n recordo que van anar a celebrar la ciutat i que va vindre gent a l'Ajuntament. Una copa com no gaire coneguda, d'equips petits, no? Com una copa del Rei petita, però que Sabadell recordo que la vam disfrutar molt tota la competició i que a més la vam celebrar molt, molt bons records.
Yo tuve muy buenas experiencias los dos años.
Pipo Egoitz, jugador.
El primer año ganamos la Copa de Federación y el segundo año empezamos muy bien y al final conseguimos entrar en el playoff de ascenso, ¿no?
Van ser aquells anys del playoff de ascenso segona que no es va poder aconseguir l'ascens, aquell grup que estaven el Burgos, l'Orense i el Ceuta.
Jo vaig tindre molta il·lusió amb aquell playoff que vam aconseguir. Un campionat que va ser en rodó, vam jugar molt regular, vam estar molt bé, vam estar sempre al món de la classificació i al final vam tindre el premi de poder jugar al playoff. Es va faltar experiència i una miqueta de poder econòmic per a poder encarar bé aquell playoff. Que va ser una pena que no aconseguíssim una ascens de segona A, que per mi hauria sigut la llinda d'una temporada rodona.
Aquesta Copa Federació va significar molt perquè realment l'equip no estava necessitat d'alegria.
No, petita de cap de les maneres. Molt content de celebrar un títol amb el meu equip, amb l'equip de la meva ciutat, amb el que he passat molts anys jugant. I bé, és un record maco i encara conservo fotografies, imatges, retalls d'aquell dia. La celebració postpartit aquí al balcó de l'Ajuntament... Que va ser molt emotiu, molt maco, perquè no ens esperaven, no teníem cap esperança nosaltres.
I va anar molt bé per tornar a reenganxar-te i que l'equip ha sentit en algo important.
Diumenge, a les 12 del partit, Sabadell-Penya Deportiva. En la prèvia, molts dels que escoltàveu ara, homenatjats i segur que aplaudits per vosaltres, recordant aquell Sabadell campió de la Copa Federació de l'any 2000.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Un punt més relacionat amb el centre d'esports, però en futbol femení, el Valero Sabadell podria assegurar-se virtualment, tot i que no de manera matemàtica, l'ascens a preferent aquest diumenge. Pau Roche, què tal, com estàs?
Bon dia, Adri.
El centre d'esports va tornar al camí de la victòria abans del decisiu partit contra qui marca el llindar, és a dir, contra el Sant Quirze, un derbi de proximitat, a més.
Així és, aquest passat cap de setmana les arlequinades van refer-se de la victòria de la derrota, perdó, contra el líder, el Palau Tordera, golejant el Vic Riu primer per 1-4. Ara mateix les arlequinades són segones, empatades a punts amb les primeres, però amb l'averaix perdut i amb 5 punts de marge respecte al quart, el Sant Quirze, precisament, el pròxim rival del Valero Sabadell. Recordem que, degut a la reestructuració de la tercera federació femenina, aquest any pujaran 3 equips per grup a preferent en comptes d'un, com era habitual. El Sant Quirze ve de perdre precisament contra el Palau Tordera i necessita la victòria per no despenjar-se de la lluita per l'ascens. Judit Domènech, jugadora del Sabadell, s'espera un partit molt intens.
Aquest partit serà molt complicat, que es decidirà en jugades. Hem de mantenir la calma, intentar fer el nostre joc, de tocar la pilota. Crec que el partit es decidirà en la intensitat, perquè el Sant Quirze és un equip molt intens, ens coneixen molt, ens han vingut molt a veure. Encara que el partit de Sabadell va ser el resultat una mica... bastant a favor nostre, crec que aquest partit serà el contrari i que ens costarà molt. Més que res també perquè és el seu camp, tenen a la seva afició allà i una victòria nostra també per ella seria l'allunyament de l'ascens.
En cas de victòria arlequinada en aquest derbi vallesà, el centre d'esports ampliaria el seu coixí fins als 8 punts, a falta de 12 només per disputar-se. Per tant, el guanyar el Sant Quirze encarrilaria bastant l'ascens a preferent. Tot i això, l'equip de Santi Fernández vol guanyar la Lliga.
Estem molt motivades, tenim moltes ganes del partit i fer 3 punts aquest partit seria gairebé assegurant-nos a l'ascens. I també volem guanyar la Lliga i no volem deixar cap punt a cap camp a partir d'ara i a veure si el Palau Tordera pot deixar algun i nosaltres acabar campiones.
El partit de la primera volta a Olímpia va acabar amb golejada favorable al Sabadell, 4-1, i el de la segona ho sabrem a partir de diumenge a les 5.
Gràcies, Roche, fins ara.
Adeu.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Des de fora es veu una casa reformada. El que no es veu és el que hi ha darrere. Les mans que l'han construïda. A Obramat sabem que aquestes persones són les que cal cuidar més. Per això tenim una àmplia gamma de productes per reforçar la seguretat a la feina amb EPIs com cascos, calçat de seguretat, guants resistents al tall, línies de vida i arnesos de seguretat. Obramat, on compren els professionals.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Dos minuts clavats i tres quarts de dues en directe a l'Hotel Suís del 9 d'abril, aquest programa 1594 que ens porta a parlar també de tennis, perquè fa uns minuts s'ha presentat la tercera edició del torneig ITF que organitzarà el Cercle Sabadellès. En total, 120 tennistes passaran per les pistes de terra batuda de les instal·lacions de la carretera de Bellaterra. La competició arrenca el 27 d'abril amb la fase prèvia, que durarà 3 dies i culminarà amb les semifinals i la final dels dies 3 i 4 de maig. A més, el quadre de dobles es disputarà entre el 29 d'abril i el 2 de maig. A l'acte hi han assistit autoritats com les regidores Montse González i Katia Bota, el president del Cercle Joan Carles Riba, i al final el Pau Vitori ha conversat uns minuts amb el director del torneig, Sergio Barranco.
Doncs amb el director de la competició, amb el Sergio Barranco. Sergio, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia. Molt bé, gràcies.
Ens queden 18 dies perquè comenci aquesta competició, aquest torneig aquí al Cercle. Com van els preparatius ara mateix? Tot ja per la mà?
Bé, sí, ja tenim la sort que tenim un gran equip, que ja és el tercer any, tercera edició que ho fem, llavors ja sabem ben bé com va tot. I ara les últimes coses és que estem acabant amb els aplegapilotes, l'última formació, ja l'hem fet fa dos dies, vam acabar. I res, i acabant d'entrenar a tope els nostres jugadors perquè ajudin com a sparrings.
Al final hi ha una dita en anglès que diu allò de no news, good news. Fa la sensació que el torneig, aquesta tercera edició, és de consolidació, no? per vosaltres, i que al final això és una bona notícia, no? Veure com aquest torneig va agafant una mica de, doncs, això de background.
Correcte, totalment d'acord. A més, ho confirma perquè els comentaris de l'any passat van ser superbons. Amb això ja sabem que ho estem fent molt bé. Simplement és replicar el que vam fer, i si podem millorar quatre detalls, doncs ho farem. Però realment l'organització pensem que està molt ben feta.
Aquestes alçades, això, a menys de 3 setmanes perquè comenci, potser una de les principals incògnites és saber els participants, el nivell de la participació que hi haurà aquí.
Sí, correcte. Tenim la mala sort que la setmana d'abans és Setmana Santa, doncs no podem fer la presentació en aquelles dates, que seria quan tindríem els noms, no?, els jugadors confirmats, i bueno, llavors ens hem d'adaptar, fer-la una mica abans, però sí que sabem que tindrem molt alt nivell, perquè coincideix amb un torneig molt gran, que és el Masters 1000, doncs els millors jugadors sempre estaran per allà, i els jugadors a sota, llavors són els que venen a casa nostra.
Sí que és veritat que, una mica el que deies, no?, ara, que aquests tornejos de l'ITF 25 han augmentat lleugerament la dotació de 25.000 a $30.000. Això, una mica en la línia del que deies tu, no?, assegura bona participació aquí a casa, i no sé si a nivell organitzatiu també és una mica de mal de cap el fet de cobrir aquest extra de pressupost que suposa augmentar també els premis.
Sí, òbviament el pressupost puja. Sí que és cert que el nivell serà el mateix, perquè al final als jugadors no els hi canvia tant, vale? Però sí que per part de l'ITF s'està intentant professionalitzar molt més els tornejos i ens demanen més requisits per tal d'això, de donar una millor imatge i que es vegi més professional en si.
D'aquí de gent de la casa, aquí hem d'estar atents, perquè segurament aquests els teniu ja una mica més controlats, més confirmats de cara al torneig. Sí que és cert que ara ens deies, no?, que també utilitzeu a molta gent d'aquí per fer sparrings durant aquesta setmaneta, però en qui ens hem de fixar nosaltres?
En quin sentit?
No, de tenistes de la casa que puguin arribar a participar en aquest quadre.
Vale, bueno, com dèiem abans a la presentació, Oriol Roca, hi ha Nicolás Sánchez Izquierdo, que va guanyar l'any passat, que també és català, però és que no sé, és massa aviat per saber, perquè depenen d'altres tornejos. Llavors, el C, nosaltres tenim l'UBO, que som un M25, un 30.000, és un torneig alt dins dels ITFs, però després estan els challengers. Llavors, clar, depenem molt d'aquests tornejos, i és difícil saber quins jugadors referents catalans puguin estar per aquí.
Et faig les dues últimes, també, Sergio. Heu incidit molt durant aquesta presentació en el concepte o en la idea que tornejos com aquests són molt importants de cara a la imatge que es dona a l'escola, no? als joves del club. Ho feu servir també molt de cara enfora per projectar la imatge del cercle i la capacitat organitzativa, però també entenc que per promocionar, no?, els joves talents que teniu aquí a la casa.
Sí, la idea és en un futur, quan puguem, perquè estem treballant molt amb l'escola perquè pugi el nivell, i quan es pugui, pues, si poden jugar ells i poden aprofitar aquestes oportunitats de créixer i de compartir hores i hores i dies i experiències amb aquests jugadors, això sempre suma.
L'última, Sergio, ja sé que queda molt, que queden 18 dies, però al cel que li feu una ullada o no? Ho dic perquè la pluja també ha fet acte de presència en les altres edicions. És inevitable, aquestes èpoques de l'any.
Sí, correcte. Estem a l'abril, ja sabem que abril aigües mil, no? Llavors, però bueno, aquí estem acostumats, sempre que fem un event ens venen pluges, ja sigui ara, com al març, que també fem un altre torneig important, també es venen pluges, aquest any l'hem hagut de cancel·lar. Però bueno, confiem en l'equip que tenim. L'any passat ens va ploure dos o tres dies una barbaritat. Vam poder jugar aquells mateixos dies. A les 6 del matí teníem l'equip de manteniment aquí ajudant, ja treballant les pistes, i bueno, i si s'ha de fer es tornarà a fer.
Doncs Sergio Barranco, director d'aquest torneig ITF aquí al Cercle, molta sort. Que vagin bé aquests últims preparatius i que vagi molt bé sobretot la competició. Insistim, del 27 d'abril al 4 de maig. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies, igualment.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Del tennis al rugbi, el sènior masculí del Sabadell Rugby Club lluitarà pel títol de la seva lliga. Els arlequinats s'han plantat a la final de quarta catalana després de tombar les semifinals el filial dels Sitges per 39-28. L'últim escull per aixecar el trofeu serà el Barcelona Lions Vegas, que es va desfer del seu B en la seva eliminatòria d'una forma més clara. Arnau Bax, el tècnic dels sabadellencs, trasllada la pressió al rival de cara a aquesta final.
Jo, per mi, la bona temporada ha estat que l'equip faci un canvi com a joc amb ells i que s'han consolidat com a equip. Per mi és l'objectiu que tenia. El que els he dit en el vestidor avui és que això és un mes a mes. Fins ara ja tenim la temporada feta, i tot i que ens queden ara partits per acabar de consolidar i preparar la temporada que ve, però això ara és un regal. Ells s'ho han guanyat, aquí estem, i el que vinga a partir d'ara pues és fantàstic, i com repeteixo, s'ho han guanyat.
En els precedents d'aquesta temporada, el Sabadell Rugby Club ha sortit derrotat en dues ocasions enguany contra el Barcelona Lions Vegas. La final la jugarà al camp del Vegas aquest dissabte a les 4, i l'entrenador exposa així per on poden passar les opcions dels sabadellencs a la final.
Seguim el mateix patró que hem fet fins ara. Tota la lliga hem estat creant una estructura de joc i ser fidels al nostre joc i a jugar, passant-s'ho bé i intentar guanyar-la, que és l'objectiu. Lions és un equip que juga molt bé les mans, té uns jugadors físicament que també són forts, i haurem de jugar, jo crec, a darrere, no? Donar les pilotes a la línia per poder crear aquests espais.
Tot això pel que fa al masculí. Per contra, les filadores del Vallès, l'equip femení, s'han quedat a les portes, s'han quedat sense final a Primera Catalana. L'equip local va caure derrotat a les Fonts en la seva semifinal davant del Tarragona Vilanova per la mínima, per 19-20. Les visitants van capgirar el marcador a la segona meitat i seran les que pugnaran pel títol davant del Poblenou. I ara fa alguns dies, el 22 de març, va acabar la Cape Epic 2025, coneguda com el Tour de França de la Mountain Bike. Entre els més de 1.600 participants presents a la línia de sortida, n'hi havia dos de Sabadell: l'Aleix Rivell, bon amic de la casa i del programa, i en Joan Molla, que competien sota el nom de 100. De tornada ja, des de Sud-àfrica cap aquí, cap a la ciutat, podeu trobar l'entrevista sencera al Fils de Ciutat de Ràdio Sabadell, però la nostra estudiant en pràctiques, Meritxell Dambrin, que ens ha fet un petit tast en aquesta peça del que ha estat aquesta experiència de Molla i Rivell a la Cape Epic 2025 a Sud-àfrica.
En total van ser 8 dies de BTT per Sud-àfrica, amb 650 quilòmetres i 16.500 metres de desnivell acumulat, sota una calor asfixiant. L'Aleix i en Joan, amics des de l'institut, van entrenar durant 5 mesos per poder ser a l'equip, però un cop allà no va anar tot com s'esperaven. Ho explica el mateix Rivell.
Jo tenia clar que volia acabar, que ho havíem parlat, i el Joan diu, diu, jo necessito descansar, no passa res, i jo he de dormir. I vaig dir, bueno, pues, avui em tocarà sortir sol i hauré d'acabar sol. Els dos dies últims, en aquí vaig haver de sortir sol, perquè, clar, ell encara estava fotut d'això.
Tot i la retirada del Joan per problemes gàstrics, l'Aleix va continuar tot sol en les dues últimes etapes i va aconseguir creuar la línia d'arribada com a finisher d'una de les proves més exigents al món.
Ara que l'hem pogut viure des de dins, jo l'havia viscut des de part de l'organització, és brutal. No hi ha res com anar a fer mountain bike a Sud-àfrica, perquè hem de pensar que el 90% dels camins són senders que estan fets a pic i pala, és a dir, estan fets per disfrutar de la bicicleta, del que se'n diu el flow, que diem és continu. Ara és brutal, evidentment, una cursa on corren 1.600 corredors, que és la on estan tots els focus mediàtics d'aquest esport, on hi ha els millors professionals del món, on des de fa 21 anys per Sud-àfrica és un pol d'atracció de turisme i de bikers de tot arreu.
El projecte 100, però, anava més enllà de la competició. També tenia objectiu solidari, recaptar fons per Bicicletes Sense Fronteres, una entitat que proporciona bicis a joves en risc d'exclusió.
Motivar-te i il·lusionar-te pels projectes, el que ens hem flipat preparant-la, junts i tot, imaginant-nos i quan estarem allà i tot, és que això ja ho hem viscut, i a final, la vida es composa de totes aquestes il·lusions que ens motivem a bellugar-te i a seguir d'espera, a seguir somiant. Si hi ha d'haver-hi algun beneficiari, i això el que fa és que el beneficiari d'això sigui Bicicletes Sense Fronteres, que és els que han dissenyat aquestes bicicletes, que el que fan és ajudar les comunitats locals de molts països d'Àfrica, perquè la bicicleta pot suposar canviar vides en aquest sentit.
Aquesta Cape forma part de les Epic Series. La pròxima cita serà la setmana que ve a Croàcia, mentre que el juliol serà el torn de l'Andorra Epic, de la qual el mateix Rivell n'és el director.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
Una bona experiència, per tant, per tots dos a Sud-àfrica. Els tenim, insisteixo, des de fa dies ja corrent per aquí per la ciutat. Anem a parlar de bàsquet, a la Supercopa masculina, alarmes enceses al Club Natació Sabadell, després de caure en zona de descens quan falten només dues jornades per acabar la Lliga. L'última derrota, 78-92, a les Naus contra el Sant Cugat, ha posat contra les cordes l'equip de Pol Velázquez, que es va veure molt superat en el joc interior i va rebre 61 punts entre el segon i el tercer quart.
Físicament són un equip molt superior a nosaltres. Al primer quart hem aconseguit, no sé si, potser sí que per mèrit nostre, perquè hem aconseguit que ens tiressin per sobre, però sobretot aguantar-los més en el rebot i no en les segones opcions. A partir del segon quart, a part d'aquells, han augmentat molt l'encert. Jo crec que els arbitres han sigut molt més permissius amb el contacte i no ens hem pogut aguantar ni en primeres accions de contra un, ni sobretot en segones opcions de rebot, i ens han castigat massa.
Una desfeta, parlant ara de castigar, que a més va venir acompanyada de les victòries dels dos perseguidors més immediats, el Martinenc i el Quart. Ara tots tres estan empatats a 9 victòries i 15 derrotes, però el club té el bàsquet a braç perdut i és antepenúltim. Recordem que baixen 4 equips a Copa. Per tant, les matemàtiques gairebé es fan soles. El més realista és que el conjunt nedador hagi de guanyar els dos partits que li queden i que els seus rivals directes n'hagin de perdre un com a mínim, o que Maristas Ademar, que està just per sobre d'aquest trio, en perdi els dos. Els de Pol Velázquez han de rebre el Ripollet, que ja està descendit, i visitar el Mollerussa, que ja ha pujat a tercera FEP. El tècnic lamenta que res hagi sortit de cara aquesta jornada.
Quart també juga contra Ripollet, em sembla que és l'última jornada. Al final, una miqueta, jo penso que la jornada clau era aquesta, que jo esperava realment que Cornellà guanyés a quart, i estava una miqueta ja amb la incògnita, no?, de veure Maristes. Bueno, ens ha sortit creu. Tocarà simplement ara mateix, no podem fer res més que centrar-nos a nosaltres, mirar a treure el nostre partit, i a partir d'aquí, doncs, a veure si els altres resultats ens són favorables.
Un grau per sota, per cert, a la Copa Catalunya, el Sala Sant Nicolau va tornar al camí del triomf després de les tres derrotes consecutives a domicili, superant el Claret, el Màgic Lau, per 71-49. Tot i la contundència del marcador, els Grana no van poder sentenciar fins a l'últim quart amb un parcial de 29-11. La mala notícia és que cap dels rivals de la zona alta va punxar, especialment el Vic, amb el qual es troben empatats a 17 victòries i 7 derrotes, però també amb la Baraja has perdut, i els de Jonathan Ramírez continuen fora de les places que donen accés a la final a 4 per intentar pujar a Supercopa. Ara totes les competicions de bàsquet s'aturen durant 2 caps de setmana i l'acció reprèn just després de Setmana Santa el dia 26. Repassem informacions en format més breu. El Gijón o Artgràcia, eliminatòria d'ascens a la divisió d'honor femenina d'handbol, ja té horari confirmat. El partit d'anada jugarà al pavelló de les Asturianes el dissabte dia 26 d'abril, just després de Setmana Santa, a les 5 de la tarda. La tornada, amb l'horari encara per definir, serà una setmana més tard al carrer Bocaccio. A més, el Natació Sabadell acabarà segon la lliga regular de la divisió d'honor masculina de tenis taula, amb el bitllet per les fases ja a la butxaca. Només faltava concretar aquesta plaça. El lideratge era molt difícil d'assolir i els d'Àlex Bocanegra no depenien d'ells mateixos. Necessitaven que l'Hospitalet punxés, i qui ho va fer va ser el club, que va perdre el punt de dobles a la pista de l'Esparreguera. Falten 2 partits de pur tràmit, només per tancar la lliga regular, però la següent cita no serà també precisament fins al 26 d'abril. Portem ja 3 esports seguits que ens emplacem aquell dia, 26 d'abril, passada Setmana Santa, quan els nedadors rebran les Borges. I acabem amb un últim apunt, derrota per la mínima de l'hoquei Sabadell a la pista de la Salle Bonanova. Tot i els 3 gols de David Martín, els sabadellencs van caure 7-6 a la pista del 5è i són desens del seu grup de tercera catalana. Diumenge a 6:45, els de Joan Esteve jugaran a Sol i Pedrés contra el Folgueroles, que és el quart. El filial també va perdre, 2-5 contra el Claret, i dissabte a les 6 té derbi a la pista del Barberà B, i el femení va caure golejat 12-1 a Mollet, just abans del masculí. Diumenge a 6:15, l'equip sabadellenc, últim a la taula, rebrà el Blanes Atlètic. Cop d'ull ràpid a la previsió de demà. A l'Hotel Suís parlarem no només d'esport, sinó de psicologia esportiva amb la Belén de l'Amo, tantes vegades com ha estat esmentada últimament a les rodes de premsa de futbolistes o tècnics del Centre d'Esport Sabadell. Parlarem també amb un aficionat del Sabadell que jugarà contra el Centre d'Esports aquesta setmana, el sabadellenc Armand Vallès, jugador de la penya deportiva, i entre d'altres la presentació de la Sweet Cup. ...35 segons, i començarà el Notícies Migdia amb la Núria García al capdavant del Departament d'Informatius. Una abraçada ben cordial des del control de so del Marc Ortín. Per recuperar el programa podeu anar a radiosabadell.fm. Que vagi bé el dimecres. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.